Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La programació estable del Teatre de la Unió podria aixecar el taló el 2026. Així ho ha anunciat durant una trobada amb periodistes l'alcalde Josep Maria Vallès, que ha explicat que abans, cap a finals d'any, es farà una jornada de portes obertes per presentar l'equipament a la ciutadania. Més enllà de la programació teatral, la voluntat del consistori és que l'espai pugui acollir altres activitats. Segons l'Ajuntament, amb la tribuna retràctil, queda un espai diàfan per a 800 persones per fer un concert o trobades de qualsevol mena. Una Unió que ha estat protagonista aquest cap de setmana reivindicant que la cultura no és un decorat ni un luxe, sinó una necessitat. Ho ha fet en el context de la commemoració del 125è aniversari, que es celebrarà amb una desena d'activitats al llarg de l'any, entre elles una trobada amb socis i amics que ha tingut lloc aquest dissabte i que ha fet de tret de sortida. Des de la Junta de l'entitat han posat en valor la capacitat que ha tingut l'associació per sobreposar-se a les dificultats, però ja pensen en el futur, sobretot en l'obertura del teatre. Aquest dilluns toca ple municipal, on es farà oficial el compromís perquè la Floresta i les Planes tinguin biblioteca pública. Serà a través d'una moció original d'En Comú Podem, que ha esdevingut institucional. És un dels punts destacats de la sessió plenària ordinària de gener, que també sotmetrà a aprovació el conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat perquè la policia local s'integri en el 112. El ple comença a les 3 de la tarda i es pot seguir en directe a través de Cugat Mèdia. A les 7 de la tarda tindrà lloc l'audiència pública. Un altre nom propi, el d'Emma Vilarasau, que segueix recollint premis per haver donat vida a la Montse, la protagonista de Casa en Flames. Aquest paper l'ha fet recollir aquest dissabte el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya. La gala de lliurament ha tingut lloc a Pontevedra, on Vilarasau ha disparat un dard contra el jutge instructor Adolfo Carretero pel seu interrogatori a l'actriu Elisa Moulià pel cas Errejón.
Si no lo digo, reviento. Quería decirle al señor Carretero que en mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Sí, señor Carretero, se le critica y uno se lo come y se calla. Que esto es libertad de expresión, coño. Gracias.
Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 27 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana, l'Esport en Marxa, amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant dels 25 anys de la cooperativa Doble Via, amb el seu gerent, Nino Ramírez. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura. Rebrem Roger Grífols, llibreter de La Salvatge, i ho farem per parlar de novel·la negra. I afegirem una entrevista personal al doctor Joaquim Serraïma, de la Fundació Catalònia Creativa. Per acabar amb la visita de Liz Daimi, que ens portarà una nova història d'una persona nouvinguda a la ciutat. Comença avui i l'olla, això és el Faves Comptades. We'll be right back.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs de resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana esportiu?
Doncs bé, molt bon dia, Sara. Hi ha hagut de fredes i de calentes. Podem destacar a hores d'ara el primer títol d'hoquei sala absolut del júnior masculí després de derrotar-hi per 4-3 l'Atlètic de Terrassa. També hem de parlar del primer equip femení del rugby Sant Cugat, que ha finalitzat en quarta plaça. Això vol dir que assegura permanència i lluitarà pel títol de Lliga. I també parlem de la mitja marató de Sant Cugat. Escalfem avui motors perquè diumenge arriba aquesta cursa. Serà a partir de 9:45 del matí i coneixerem el que diu l'organització i també tindrem protagonista pel que fa a l'últim guanyador d'aquesta cursa.
I no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem als protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diferents. Què tens preparat?
Doncs sí, a banda de la mitja marató de Sant Cugat que ja m'ha explicat, també tindrem en directe el tècnic del primer equip masculí del júnior, que s'ha proclamat campió de Catalunya d'hoquei sala, i també parlarem amb Jan Galinsog, entrenador del primer equip femení de l'Olímpic Floresta i també jugador del primer equip masculí. Per tant, un menú atapeït d'esports en quatre.
Abans d'abordar tota aquesta informació, repassem en format breu els resultats del cap de setmana.
Repassem els marcadors. Barça 5, rugby Sant Cugat femení 27.
Les santcugatenques guanyen a Camp Barceloní i aprofiten l'ensopegada del Cisneros per assegurar-se la permanència i la disputa dels quarts de final pel títol de Lliga.
Kiel 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les de Leo Passerine cauen contundentment i es mantenen en sisena posició.
En futbol sala, Olímpic Floresta 3, Montsant 4.
Els florestans trenquen la ratxa de 6 partits sense perdre amb un gol encaixat a 17 segons per la final del partit.
Més futbol sala Sant Cugat femení 6, Badalona 0.
Les de Manel Muñoz es retroben amb la victòria de manera contundent.
En futbol, la Sénia 1, Sant Cugat masculí 0.
Els de Joel Bravo cauen derrotats davant un rival que ocupa zona de descens.
Més futbol, Reus 0, Sant Cugat femení 0.
Punt positiu de les santcugatenques al camp del quart classificat.
En bàsquet, Martinenc 66, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 68.
Els de Gavi Payet sumen la quarta victòria consecutiva i ocupen la cinquena plaça.
Sant Martí 32, en vol Sant Cugat 33.
Els santcugatencs continuen líders amb mà de ferro.
En hoquei patins, Dominicos 3, Oxigen Patiu que cruça en 4-3.
Els d'Òscar González encadenen 4 jornades sense guanyar.
I per acabar, més hoquei patins, Oxigen Patiu que cruça en 4 femení 2, Voltregà 3.
Les vermell i negres cauen derrotades al PAP 2 i diuen adéu a les opcions de la Copa de la Reina. I jo ja m'acomiado de vosaltres i us deixo amb tota aquesta teca esportiva que el Joan té preparada. Quan passin 5 minuts de 9:45, tornarem per parlar dels 25 anys de doble via amb Nino Ramírez, soci gerent de la cooperativa. Fins ara!
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem aquest dilluns i aquest Esport en Marxa que comença a parlar de la mitja marató de Sant Cugat. Bé, de fet, la setmana passada es va fer la presentació oficial, però ja fa dies que en parlem. I avui prioritzarem, centrarem la informació primer amb els organitzadors, que organitza el Club Muntanyenc Sant Cugat i l'Ajuntament, i després també tindrem l'últim guanyador d'aquesta mitja marató de Sant Cugat, precisament l'atleta local Pepe Díaz. Però anem a pams i comencem parlant amb els organitzadors, que sens dubte tenen aquesta setmana plena
feina, moltes reunions i el que és més important, que tot surti bé aquest diumenge. Donem la benvinguda aquí a l'Esport en Marxa a Fer Cortizo, qui és el director de la cursa. Fer, bon dia.
Bon dia, Joan.
I també a la Regina Nadon, que és la gerent del Muntanyenc. Regina, bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Bé, ens quedem primerament amb la part més organitzativa, més logística, més de dia a dia. Ara mateix, el nombre d'inscrits, podríem dir que ho tenim bastant a tocar de tancar la de 5 i la de 10 quilòmetres i la mitja al voltant de 1.000.
Correcte.
Aquests
correcte.
Números, què us fan pensar o què sentiu veient tot això, la resposta de la ciutadania?
Bueno, els números d'aquest any, la veritat és que han superat les nostres expectatives. Hem superat ja, han creixat la participació del 2023, perquè recordem que el 2024 no es va fer perquè ho vam canviar al febrer del 2025, i estem, bueno, al límit, al límit. O sigui, la de 5K i la de 10K a punt de tancar, la de 21K no, i bueno, demà dimarts, en teoria, doncs, tancarem les inscripcions.
Unes inscripcions que es tanquen demà dimarts, però que els que s'hagin despistat poden inscriure's el dissabte a la Fira del Corredor, a la Sala Canigó, tenen ja la darrera oportunitat. En tot cas, deixant de banda els números, també hauríem de parlar d'una funció que potser se'n parla poc, però és molt important, la dels voluntaris.
Sí.
Moveu molta gent, i sense ells podríem dir que són imprescindibles, no?
Sí, sí, no, el voluntariat és, bueno, un punt clau, no?, d'aquest esdeveniment, d'aquest i de molts del club, però aquest, per la seva, pel seu volum, no?, pel ser un gran esdeveniment, doncs necessitem molts més. En principi, doncs, estem parlant d'unes xifres de 200 voluntaris entre dissabte i diumenge, a part dels voluntaris del club, doncs també la feina de protecció civil, de policia local, bueno, també voluntariat que ve per part de la Unió Ciclista de Sant Cugat, que també col·laborarà.
Entitats de cultura popular, també.
Exacte, també com poden ser Diables. I, bueno, aquí col·labora moltíssima gent, està implicada, perquè bueno, tot això sigui un èxit, sense ells no es podria dur a terme.
Vosaltres, que porteu ja tants anys i panys organitzant, a quina hora us ja veu el diumenge? I com us aneu a dormir el dissabte a la nit?
Home, el dissabte a la nit suposo que amb molts nervis, ja. I el divendres també, i bueno, ja fa dies que portem molts nervis, perquè això és que s'han de tenir present tantes coses que bueno, però esperem que tot surti bé i serà un èxit segur, segur.
Alguna anècdota que es pugui explicar d'anteriors edicions divertida o ens hem oblidat d'alguna cosa o no? Normalment és bastant mecànic, no? Rutinari.
Home, la veritat és que, bueno, com a anècdota en concret no sabria dir-te cap, però sí que, bueno, la satisfacció cada any de quan acaba la cursa, de veure que tot ha sortit bé i de que tothom està content, això és el que més t'omple.
I hem de parlar també de no només cultura, sinó art arrelat a la mitja marató, amb unes samarretes que lluiran molt, no? Aquesta
sí, sí.
Edició.
Aquest any, doncs, la veritat és que comencem amb un nou projecte i que està vinculat amb l'art local de Sant Cugat, i precisament l'artista Tatiana Blanquer és la primera, la que començarà i que donarà visibilitat a aquest projecte. Volem unir art amb esport i, bueno, més concretament la natura, perquè, bueno, la Tatiana Blanquer, doncs, és molt amant de la natura, i en aquesta samarreta, doncs, plasma el que és la natura, i vincularem les tres coses: natura, esport i art.
I a més unes branques, no?, molt metafòriques de
sí.
Vent, com si el corredor anés volant, no?, a velocitat.
El disseny de la samarreta, pues, com ja veuran els nostres participants, és un arbre amb les fulles en moviment, pues, a través del vent, no?, que simula, això és l'acció de moviment dels corredors.
Mm. I també hi ha una reivindicació, en aquest cas, de donar visibilitat a l'esclerosi múltiple amb un binomi esportiu que, bé, té el rècord del món, fins i tot, no?
Sí, sí, i tant. Són mare i fill, l'Eric Domingo i la seva mare, la Sílvia Roldán, que la Sílvia Roldán pateix l'esclerosi múltiple, i a través d'aquesta participació a la cursa, doncs, volen donar visibilitat a la malaltia. Habitualment, doncs, ells ja participen en curses populars, mitges i maratons, i bueno, pues per conscienciar la societat pues, sobre aquesta malaltia. La Sílvia i l'Eric tenen el rècord mundial de marató amb una marca espectacular de 2:42:40 i participant en una cadira de rodes especial, evidentment. L'Eric corre empenyent a la Sílvia al llarg de tot el recorregut de la cursa.
Molt bé, doncs aquesta serà una de les imatges, sens dubte, d'aquesta mitja marató, però també volem parlar amb el Fer Cortizo, el director d'aquesta cursa, que ens parli una miqueta del circuit. El circuit no canvia, sí que és veritat que aquesta és la tercera vegada que ja es divideix entre 5 quilòmetres, 10 quilòmetres i la mitja marató. Un circuit que permet, no, als atletes gaudir del centre de la ciutat i de, potser, els referents més claus de casa nostra.
Sí, com dius, mantenim el circuit d'aquestes darreres, dues darreres edicions. Un circuit de 10 quilòmetres amb dues voltes per la mitja marató, passant pel nucli històric de Sant Cugat, el privilegi que tenim de visibilitzar el monestir de Sant Cugat, aquest edifici mil·lenari, que és l'epicentre, d'alguna manera, de la nostra ciutat i de la mitja marató, però també passem persones com l'Auditori, per exemple, com la zona de... Ens adrecem també a Mirasol, és a dir, tenim l'arxiu de Catalunya, és a dir, al final és un circuit que mirem de... Primer, que sigui ràpid, és a dir, tenint en compte l'orografia de Sant Cugat, busquem un recorregut el més planer possible i hem aconseguit fer un circuit ràpid i alhora que combini doncs, el pas al voltant d'aquests nuclis diguem, de referència de la ciutat.
Aquesta edició podria ser de batre rècord o el rècord és molt rècord, eh? Ja fa temps que l'ostenta un atleta quan es va disputar que era campió d'Espanya, no?
Exacte, el rècord de la mitja marató està en 1:03:55 i és de l'any 19, de quan es va fer campió d'Espanya. L'ostenta el Hussein Ben Abu. Home, jo crec que és un rècord bastant complicat, en el sentit que vingui algun atleta de primeríssim nivell, no?
Que encara no teniu confirmat.
Que no l'hem confirmat, més enllà de Josep Díaz o de corredors habituals de les curses que fem a Sant Cugat. Jo estimo, calculo que la marca del primer absolut masculí estarà per sota d'hora 10. O l'avui, més o menys. Però és una estimació, perquè això s'esport
i femení, més o menys?
Femení, no. Femení jo crec que ens aproparem a hora 20.
Hora 20, sí. Preguntar-te també sobre la data, al febrer. La primera edició del 1984 també va ser el febrer. Això també us permet que sigui la prèvia de la mitja de Barcelona i la marató de Barcelona. Això també... vulguis o no, és un banc de proves per als atletes, no?
Sí, exacte. És a dir, per una banda, com bé dius, la primera edició de la mitja marató de Sant Cugat allà el 1984 va ser un 5 de febrer i, per tant, d'alguna manera també volíem recuperar aquest origen de la mitja marató, que no oblidem que portem, tot i que és la 38a edició, fa 41 anys que es disputa la mitja marató a Sant Cugat, no? Per tant, volíem recuperar, per una banda, aquesta data històrica i, per una altra, com bé deies, incloure la mitja marató de Sant Cugat dintre del programa d'entrenament de les persones que participaran a la marató de Barcelona.
Molt bé, per anar acabant ja, Fer, veient una mica la mitja marató, com ha anat el creixement en quant a inscripcions, aquest circuit que es manté i es consolida, quin topall o quins serien els objectius de futur que diguessis, volem fer un pas més? Es pot fer encara un pas més o no?
Sí, podem fer un pas més, evidentment. La idea és consolidar-la com una de les millors mitges maratons del calendari de Catalunya, el calendari català de mitges maratons. Per tant, sí o sí hem de donar més passes. És a dir, això no s'acaba aquí, no estem al límit. Volem créixer en quant a millorar serveis, atendre millor, si és possible, els propis participants. És a dir, sempre hi ha un plus, sempre hi ha camins, passes a donar per fer de la mitja de marató una millor cursa. No? És a dir, no ens aturem aquí.
Teníem la de Terrassa, que s'ha fet aquest passat cap de setmana. La de Granollers també és molt important. Faltaria potser potser una mica d'incentiu econòmic que patrocinadors es poguessin apropar per pujar al nivell esportiu que vinguessin atletes de nivell internacional. Però això és molta feina també, eh?
Sí, aviam, el patrocini és essencial. Jo diria que és una de les quatre potes a les quals sustenta una prova com aquesta, no? Per una banda, el suport municipal, per una altra banda, el patrocini, per una altra banda la comunicació i per una altra banda el voluntariat, no? Aleshores, nosaltres estem satisfets de la col·laboració dels patrocinadors que hem trobat aquest any. És a dir, estem plenament satisfets. Jo crec que ens toca fer el retorn, vale? de visualitzar les seves marques, però a dia d'avui jo estic molt, diguem, agraït a la participació del patrocini. Que si tens més, evidentment et permet fer més coses. Això és indiscutible, no? Si hi ha algun patrocinador que et dona X i amb aquest X pots portar alguna persona, doncs com el mateix Hussan, no? que ostenta el rècord de la prova, doncs benvingut, no? Però avui, diguem, infinitament agraït als patrocinadors, patrocinadors i col·laboradors, ojo, perquè no només hi ha aportació econòmica, sinó també hi ha aportacions d'algunes empreses en espècies. No?
Molt bé, doncs fins aquí hem tancat aquesta primera part de l'Esport en Marxa dedicada a l'organització d'aquesta mitja marató amb el muntanyenc i l'Ajuntament, i ara vindrà una segona part més esportiva. Tindrem aquí el darrer guanyador de la mitja marató de Sant Cugat, que va ser l'atleta local Pepe Díaz, prou conegut per tots. Deixem que marxin ja de l'estudi Ramon Bernils, Alfred Cortizo, director de la cursa de la mitja marató, i la Regina Nadón, gerent del muntanyenc, perquè pugui entrar el Pepe Díaz. Regina, moltes gràcies per ser avui aquí en directe a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies a tu.
I també Alfred Cortizo, el director de la mitja marató. Gràcies, Fer.
Gràcies, Joan.
Doncs res, marxen ells i entra el Pepe Díaz a l'estudi Ramon Bernils.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs el que deia, marxava Alfer Cortizo i també la Regina Nadón, i ja tenim aquí a l'estudi Ramon Bernils, arribat de Sevilla per veure el seu espanyol i també per competir a la mitja de Sevilla. Tenim el Pepe Díaz. Pepe, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Avui no parlem de l'espanyol, o sí?
No, millor que no. Ho deixem a veure al maig, a veure si hi ha bones notícies, i si no, omitimos preguntar.
L'Espanyol, que va sumar un punt a Sevilla, i el Pepe Díaz, que va sumar quilòmetres i primeres sensacions després d'un temps d'inactivitat, no?
Sí, ha estat un final de 2024 complicat. Vaig estar parat 5 mesos per una lesió. Es va juntar amb la mort de la meva mare. Bueno, va ser una època complicada. I bueno, a finals de novembre vaig començar a entrenar un altre cop. Vaig aconseguir arribar a fer la cursa de cap d'any d'aquí del Gall de Sant Cugat amb bones sensacions, i bueno, ara estic en una època de sumar quilòmetres i per intentar tornar a la meva millor versió.
Disputar-nos la mitja marató de Sant Cugat, hem de recordar que aquest 2024 no es va fer, es va fer el 2023, és el vigent campió. Com arribes a aquesta cita de diumenge?
Bueno, com et dic, no arribo a la meva millor versió, ni molt menys, encara amb certes molèsties. Ahir, ostres, tot i que em vaig prendre la mitja marató de Sevilla com un entrenament, muscularment he acabat una mica tocat, amb abulletes i tot. I els altres 2 anys que la vaig guanyar, que l'he disputat 2 cops i les vaig guanyar, també estava preparant la marató de València, vull dir que venia en un bon moment. Possiblement no vingui en un moment tan bo físicament, però mentalment segurament vinc millor que mai, perquè quan va sortir la data jo pensava que no la podria córrer, per tant, amb una il·lusió tremenda, amb pressió, perquè jo mateix em poso pressió aquí a Sant Cugat perquè m'agrada fer-ho bé, però ja et dic, potser mentalment compensarà el físic i a veure si surt una bona cursa.
D'aquest 2025, tenint en compte l'inactivitat de 2024, quins són els teus reptes?
Bueno, al final tinc un repte molt marcat i molt clar, que és la Marató de París, a l'abril. I bueno, anem en bon camí, segons el meu entrenador, el Jaume Leiva, que li he d'agrair tota la paciència que ha tingut amb mi. Doncs bueno, segons a ell, amb els entrenaments que estem fent, que estem entrenant molts cops junts, tal com va anar a Sevilla i tot, diu que anem en bon camí, i per tant l'objectiu és aquest, ja et dic, intentar competir aquest diumenge, gaudir de la cursa, intentar estar davant, a veure si puc guanyar i fer el triplet, i no fer-me mal per intentar a París fer una bona marató.
Hem d'explicar una mica la teva història, perquè tu has començat a córrer fa poc, fa uns quants anys, però tu vens del món del futbol, no?
Sí, vaig estar des de l'època juvenil fins al 2018, penso, jugant a futbol al Mirassol, al primer equip. Vaig arribar a ser capità i tot, que, ostres, va ser una il·lusió immensa. I bueno, vaig decidir deixar-ho perquè ho vam deixar molts companys i perquè al final ja era un esport que desgastava molt perquè era una categoria complicada, amb molts conflictes, i a partir d'allà doncs, vaig començar a córrer. El 2017 ja vaig començar a fer curses populars, i quan vaig decidir deixar el futbol el 2018 doncs, ja m'hi vaig posar una miqueta més en sèrio, i 2019 vaig començar amb un entrenador, amb el Jaume, que encara segueixo amb ell, i ja fins aquí, ja lo típic, vaig començar amb 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, mitja marató, i bueno, fins fa un parell d'anys que vaig debutar a la marató.
Molt bé, doncs, Pepe, ens veiem diumenge a la mitja marató de Sant Cugat i esperem que revalidis el títol i a seguir endavant i sumant quilòmetres amb l'horitzó aquesta marató de París. Gràcies per estar avui aquí en directe i molta sort.
Moltes gràcies i esperem que així sigui.
Doncs tanquem el bloc de mitja marató, anem contra rellotge i anem a parlar amb... Atenció al tècnic de l'Olímpic Floresta femení, del primer equip, però també jugador del primer equip masculí. És el Jan Galinsoga. Jan, bon dia.
Bon dia.
Anem a pams, començarem parlant del teu perfil com a tècnic del primer equip femení. I la veritat és que heu aconseguit el primer objectiu, que era disposar de jugadores i de plantilla, perquè em comentaves... Era molt complicat començar i jugar els partits amb 5-6 jugadores, no?
Sí, així és. Bé, la temporada passada ens anàvem curtes de plantilla i l'objectiu bueno, que ens vam ficar doncs era això, reforçar la plantilla, tenir una plantilla més extensa amb més jugadores i al final poder anar als partits podent ser 8 mínim.
Com s'aconsegueix això, incrementar una plantilla senyor femení que no... que té encara més mèrit, tenint en compte que no tens jugadores per baix que puguin nodrir.
Bé, al final és tirar contactes, no? Mirar-te una mica també les lligues, les altres divisions, obrir a jugadores, quins són els seus propòsits, objectius, i al final doncs, intentar captar una mica el perfil que tu busques, que, com bé dius, és molt complicat perquè no tenim base femenina. Llavors, bueno, s'ha donat així, crec que també hem tingut bastanta sort, però bueno, aviam què tal com va.
Anem a mitja taula, a banda de l'objectiu esportiu, entenc que també hi ha un objectiu social, que és donar a conèixer l'Olímpic també la seva vessant femenina.
Sí, així és. Tenim un blog que es porta molts anys, que al final és el que ha anat pujant i el que ara està al sènior, I bueno, fer una mica no, de pinya, d'una visibilitat de que, ostres, que la Floresta també volem tenir femení, tot i que costi, i tenim alguna jugadora que està començant per la base, però bueno, és un dels objectius que potser a llarg plaç volem acabar complint.
Parlem del teu altre perfil, el de jugador del primer equip masculí, un olímpic que és quart, que aquesta setmana va caure derrotat amb el Montsant. Cada temporada esteu allà lluitant per l'ascens. Què li falta a l'equip, o millor dit, a veure si hi ha algun dia que no hi ha equips tan potents que sembla que a cop de talonari lluitin per estar primers, no?
Sí, així és. Bueno, lluitem contra altres clubs que tenen altres recursos i al final, bueno, pues amb els recursos que nosaltres tenim i amb la ètica i metodologia que apliquem des del club, pues lluitar com sigui per aquest esperat ascens.
Mm. Tu ets de la Floresta tota la vida, no?
No, jo soc de Barcelona i vaig començar a jugar a futbol sala federat al Jesús Maria, una escola d'ahir de Sant Gervasi.
Però portes 3-4 temporades?
Sí, 3 temporades, fins a la tercera.
Ho dic perquè sembla que estiguis molt afincat aquí, coordinador, ajudant també amb l'equip femení. Què té l'Olímpic, què té aquest club, que t'ha enganxat tant?
Bueno, soc, no sé, em considero un noi bastant familiar i al final sí que he passat per diversos clubs, però considero que els meus valors estan alineats amb el que és el club. Soc un amant del futbol sala i un malalt també, i bueno, pues em dona aquest motivació o el que jo buscava en aquest aspecte.
Parlant de la base... creus que algun dia l'Olímpic podrà créixer amb la branca femenina, tenint en compte que la Floresta doncs, bé, no està aquí al centre de Sant Cugat, però també potencia molt aquest esport?
Sí, jo ja et dic, espero que sí, crec que és una cosa que també ens hem de ficar i treballar-hi més, dedicar-hi més temps, però jo crec que es pot donar la possibilitat.
Per acabar, el somni de veure l'Olímpic Floresta a segona B trigarà una miqueta, no?
Bueno, aviam. Jo sempre dic, la temporada és molt llarga, tot i que haguem perdut aquest cap de setmana. Nosaltres seguirem jugant tal com ho estem fent i seguim competint, però sí, sí, és bastant complicat perquè al final només puja el primer i, com bé has dit abans, hi ha equips que estan per sobre a nivell econòmic i apliquen aquests recursos.
Molt bé, doncs, Jan Galinsoga, entrenador del primer equip femení l'Olímpic Floresta, també jugador del primer equip masculí. No és de la Floresta, però sembla que porti tota la vida allà. I res, a seguir amb aquesta feina i fent progressar tant a nivell tècnic com esportiu a l'Olímpic Floresta. Que vagi molt bé, gràcies per ser-hi avui amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Doncs ara el que toca és parlar d'un equip que ha quedat campió per primera vegada a la seva història. Ens referim al primer equip masculí del Júnior d'hoquei sala. Ha guanyat el campionat de Catalunya i ho va fer ahir derrotant l'Atlètic de Terrassa per 4-3. Ja ens acompanya via telefònica el seu tècnic, en Fede González. Fede, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Bé, felicitats.
Muchas gracias.
Bé, què suposa aixecar per primera vegada aquest títol per la secció d'hoquei sala del Júnior?
Pues un orgullo, la verdad. Después de un trabajo duro en el que llevamos ya 3 años preparando esta modalidad con ilusión, con ganas y con ambición, pues los resultados han llegado, o sea que orgullosos y contentos.
Veiem una mica el partit, guanyeu al final amb un stroke, amb un penal, portau una àmplia diferència en el segon quart, després us empaten a 3. En un esport d'aquest tipus, a banda de la intensitat, també hi ha un factor psicològic important, no?
Sí, absolutamente. Ser capaces de mantener la concentración durante los 40 minutos del juego marca la diferencia. Y ayer en concreto, pues efectivamente, los 2 primeros cuartos estuvimos muy bien y acertados. En el tercero tuvimos un poquito de desconexión, de concentración. Nos costó caro porque sin tampoco el equipo rival ser capaz de generarnos excesivo juego, vivió un poquito de nuestros errores y, bueno, esto está en nuestro pasivo y al final, pues, supimos rendir bien los últimos 5 o 7 minutos y conseguimos llevarnos la victoria.
Com tu molt bé deies, és un equip que ja porta diferents temporades preparant no només guanyar el campionat de Catalunya, sinó fer un pas més i endur-se al campionat d'Espanya. El creixement de l'equip, com l'avalues?
Pues muy bueno y lógico, en el sentido de que es difícil dar saltos de calidad notables. Nosotros estamos siguiendo, yo creo, un proceso de mejora continua en el que poquito a poco estamos rindiendo mejor. Y ya la temporada pasada estuvimos a punto, tanto en el Campeonato de Cataluña como en el Campeonato de España, y esperamos que este año, pues después del Campeonato de Cataluña, estamos preparando con ilusión el de España, que además celebramos en casa en 3 setmanes, y a ver si pudiéramos llevárnoslo también.
Això t'anava a dir, jugareu aquí a Sant Cugat, al PAF 3. Fa molts anys que no es disputava aquesta modalitat absoluta. Fa més d'una desena d'anys l'equip femení va jugar a l'Europeu. I bé, jugar a casa aquest campionat d'Espanya, entenc que assumiu o accepteu el paper de favorits?
Bueno, yo, sobre todo estamos centrados en la ilusión y en hacer todo lo que somos capaces de hacer. Yo creo que si somos capaces de rendir a nuestro 100%, podemos evidentemente ser campeones. Favoritos en los últimos años, yo creo que quitando a la Complutense, que ha ganado 10 de los últimos 11 campeonatos de España, no hay. Por lo tanto, nosotros evidentemente vamos a luchar por ganarlo, pero sobre todo con ilusión y partido a partido veremos dónde somos capaces de rendir y qué conseguir.
A banda de jugar aquí al campionat d'Espanya, si t'endús el títol, a més tens un premi extra, que és jugar a l'Europeu, no?
Efectivamente. El campeón de España juega el año siguiente Copa de Europa de Clubs. Y hombre, pues sería aparte de algo histórico, sobre todo, pues algo que nos seguiría fijando objetivos cada vez más ambiciosos para seguir mejorando, que en un deporte amateur como el hockey, pues es importante, ¿no? Ir consiguiendo objetivos y que la gente pueda ir manteniendo la mentalidad, las ganas y el sacrificio que comporta.
Quedan 2 setmanes para que cambie de España. ¿Cómo has preparado el equipo para afrontar esta cita?
Pues mira, ayer acabamos la final aproximadamente a las 6. Y esta mañana hemos entrenado 6:30 a.m, o sea que sin tiempo que perder y a tope. Es verdad que ahora tenemos un par de días de descanso y enseguida otra vez tenemos 3-4 sesiones de entrenamiento semanales que tenemos que aprovechar al máximo, porque partidos oficiales no vamos a tener ya por estar clasificados directamente y por lo tanto necessitamos seguir concentrados.
Molt bé, doncs, Fede González, gràcies per atendre's. Tota la sort del món en aquest campionat d'Espanya d'hoquei sala absolut que es farà al PAF 3 del 14 al 16 de febrer a casa nostra, i tant de bo pugueu aixecar el títol i classificar-vos a aconseguir aquest bitllet per a l'Europeu. Moltes gràcies i molta sort.
Muchas gracias y buenos días. Gracias a todos.
Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, aquest dilluns, però no desconnecteu perquè tot seguit, al Faves Contades, conversarem amb Nino Ramírez, soci gerent de Doble Via, per parlar dels 25 anys d'aquesta cooperativa. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent, a més Esport Sant Cuatenc i, evidentment, també amb una setmana intensa amb la mitja marató de Sant Cuat, 38a edició. Els inscrits dels 5 quilòmetres ja s'han tancat amb 300 inscripcions. Veurem els de 10 quilòmetres si es tanquen o inscripcions, i seguirem fil parlant aquesta mitja marató de Sant Cuat, 38a edició, que vol superar els 1.500 inscrits. Que vagi molt bé, bon dilluns, bona setmana, com sempre, més esport a cuat.cat/esports. Adéu-siau.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els instituts Arnau Cadell, Leonardo da Vinci i Angeleta Ferrer, així com la Llar d'Infants Alba i molts altres centres educatius de la comarca, compten amb els serveis de Doble Via, una cooperativa amb segell santcugatenc que des de fa un quart de segle s'encarrega de gestionar-ne el menjador, el temps de lleure del migdia i les activitats extraescolars, entre d'altres. Per conèixer de més a prop la cooperativa, avui tenim amb nosaltres el Nino Ramírez, gerent de Doble Via Cooperativa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Nino, 25 anys, es diu ràpid.
Sí, la veritat és que es diu ràpid, però pel mig han passat moltes, moltes cosetes.
Pel mig. I si anem encara més enrere als orígens, com va començar tot plegat?
Doncs mira, la cooperativa és l'hereva, de fet, d'una associació, també Sant Cugatenca, que va néixer el 92, per començar a treballar amb, més aviat amb l'àmbit del lleure educatiu infantil i juvenil, amb una sèrie d'educadors i educadores que estaven motivats per aquest tipus de feina, acabar entre el voluntarisme i treure uns calés per seguir estudiant a la universitat. I després d'uns anys d'associacionisme, quan ja havíem acabat els nostres graus universitaris i ja ens havíem d'endinsar amb el món laboral, el moment de l'associació i la nostra necessitat van coincidir i vam decidir una transformació amb una eina més empresarial i des d'un punt de vista també democràtic, doncs cooperativa, que és la que vam constituir l'any 99, i a partir d'aquí doncs va començar tot un seguit de gestió de serveis, de programes, d'equipaments, inicialment molt per Sant Cugat i per l'Ajuntament que teníem proper, però posteriorment doncs escampant-nos per el que és el Vallès Oriental i Occidental sobretot, fins ara.
Veu ser diversos fundadors, oi? Tots provenieu d'aquesta hereva que deies, d'aquesta associació...
Sí, sí. Vam fundar la cooperativa 5 persones, en Raimon Badia, que malauradament ens va deixar l'any 2013, la Sònia López, el Jordi Sagarra, l'Anna Bordes i jo mateix. 5 persones, que eren persones que ja treballàvem a l'associació i que continuàvem treballant amb la cooperativa. I a partir d'aquest inici, doncs, posteriorment i de manera progressiva s'han anat incorporant persones. Algunes han marxat, han deixat el projecte, d'altres han arribat fins a l'actualitat on estem una trentena de persones sòcies i més de 400 persones treballant.
Carai, llavors t'anava a preguntar, ha canviat molt Doble Via des de l'any 2000 fins ara? Sí, ha canviat molt, ha crescut molt, sobretot, no?
Sí, ha canviat molt, sobretot ha crescut molt. Ens hem hagut d'adaptar a moltes coses que no dominàvem, que tenien a veure amb la gestió de l'empresa. Nosaltres érem un grup de persones que veníem del sector de l'educació, érem tècnics en educació, en socioeducació, en psicologia, en pedagogia, i hem hagut d'aprendre a gestionar una organització empresarial que progressivament s'ha fet molt gran. Però també és veritat que hem pogut mantenir molt del que preteníem, també. I el que preteníem, sobretot, era generar un tipus d'acció socioeducativa de proximitat, que confiés en la gent, que apostés per la gent, que apostés perquè la gent prengués el protagonisme i se'n fes càrrec del seu propi procés de millora qualitativa, i que alhora nosaltres poguéssim generar una ocupació de qualitat per al sector dels serveis socioeducatius. I això, en essència, es manté fins ara.
Molt bé. I com espereu celebrar aquest aniversari tan especial?
Doncs al llarg d'aquest any anirem fent diferents activitats. Ara per ara tenim prevista una que coincideix també amb una iniciativa que vam posar en marxa ara fa 7 anys, que és el Premi Raimon Badia de Cooperativisme i Educació No Formal.
Sí, després en parlarem.
Sí, i aquesta vegada doncs tindrà una celebració especial també en el marc dels 25 anys. Coincidint també el farem a Girona, després ho comentarem, i al voltant del premi doncs volem fer també un homenatge a la cooperativa i a les persones que hi han passat. Estem pensant també en alguna trobada de persones sòcies d'aquests 25 anys, que com et deia algunes han anat, d'altres han començat altres itineraris, d'altres es mantenen, i estem pensant també en actes de trobada d'aquestes persones sòcies, així com de les persones clients que ens han acompanyat, que han sigut moltes. Aleshores, al llarg de l'any, per no fer-ho tot allò en poc temps i precipitat, anirem desvetllant petites accions per celebrar-ho.
Molt bé, doncs tornem ara a la vostra raó de ser, la vostra essència. Quines implicacions té tant per la plantilla com per la clientela el fet de ser una cooperativa?
Doncs nosaltres sempre hem pensat que l'economia social, nosaltres som economia social en tant que cooperativa, i a més som iniciativa social, el que vol dir que treballem sense afany de lucre. Nosaltres sempre hem pensat que és el millor model per col·laborar amb l'administració pública des d'una perspectiva que nosaltres li diem doncs de treball compartit, d'enfoc compartit, per gestionar tot el que té a veure amb els serveis d'atenció a les persones. Perquè pensem que és un sector on la gent que hi treballa ha de tenir una certa vocació, no és només un sector on s'hauria de treballar doncs, per guanyar diners i per treure un rendiment, sinó que la gent que ho faci, doncs, ho faci des d'una certa vocació, que ho faci sentint-se cuidada com a professional també, i que ho faci amb les millors condicions possibles. Aquest és el model per al qual nosaltres apostem. I per això pensem que el cooperativisme en general ha anat creixent en els darrers anys amb aquest sector de col·laboració público-cooperativa, i sobretot amb els serveis educatius, d'acció social, d'atenció a les persones en general, és la millor de les propostes.
Per la plantilla, què implica? Perquè aquí potser m'estàs parlant més de la clientela, no?
Doncs mira, per la plantilla sobretot implica, en un cas com el nostre, que és el cooperatiu, implica que les persones poden esdevenir persones sòcies de la cooperativa, i per tant, amb el model amb el qual nosaltres funcionem, formen part de la governança de l'organització. Les cooperatives es governen per un principi democràtic, que vol dir que una persona treballadora, un vot, independentment de l'aportació a capital que cadascun faci, que a més no són molt altes, són més aviat simbòliques, independentment del lloc que ocupi a l'organització. Aquest és el principi principal. A més, nosaltres, com que hi creiem amb les persones que hi treballen com a professionals, i a més sabem que és l'actiu més important que tenim per prestar bons serveis, fem tota una sèrie d'aportacions de valor que tenen a veure amb l'accés a la formació, que tenen a veure amb les condicions de conciliació, que tenen a veure amb la participació en la presa de decisions, que fan que les persones estiguin motivades pel projecte, per la feina i pel funcionament de la cooperativa.
Sí, se'n senten molt partícips, no?
Sí, és una de les nostres intencions, fer que les persones se'n sentin partícips, perquè de fet ho són, perquè la cooperativa és seva tant com nostra, dels que la vam fundar, i perquè, a més, estem convençuts que des d'aquest grau d'implicació és des d'on es pot treballar millor, també. I amb aquest material en què nosaltres treballem, que és tan sensible, s'ha de fer d'aquesta manera, al nostre entendre.
I en aquests 25 anys hi ha hagut algun moment que, pel fet de, com deies, cada treballador té un vot, potser hagueu tingut algun problema a l'hora de prendre decisions o no s'hagi anat pel camí que els fundadors en un principi havíeu esperat?
Mira, algun no, molts.
D'acord.
I clar, el tema és que hem anat aprenent a viure'ls com una riquesa. És a dir, entendre que la diversitat de mirades, d'opinions i de trajectòries ens fa estar més actualitzats i ens fa segurament prendre les millors decisions en cada etapa. I això vol dir un procés de creixement personal de tothom, dels antics, perquè anem perdent aquesta capacitat de decisió, i pels nous, que han d'assumir una responsabilitat que de vegades pesa i també han de compartir un cert reconeixement, que no vol dir donar la raó a l'hora de funcionar. La veritat és que és un procés molt ric per tothom. Molt ric.
Tothom s'hi adapta bé? O hi ha gent que al cap d'un temps diu, mira, això no és per mi?
No t'enganyaré. Com a la majoria de projectes organitzatius o de situacions de comunitat de persones, no tothom s'hi troba còmode. De fet, curiosament, al llarg del temps també ens hem anat trobant amb que a les persones treballadores de vegades els hi costa desprendre's d'unes dinàmiques molt acostumades i molt arrelades arreu, que tenen a veure en que són treballadors enfront d'aquell com que és l'empresa. I aquest tipus de dinàmiques, diguéssim que ens hi esforcem molt, i sobretot és des de l'exemple que ho intentem i des de l'exercir els principis que ho intentem demostrar, i de vegades no tothom acaba trobant-se còmode, perquè també requereix un grau de responsabilitat, de compromís, d'implicació i de canvi de xip, que de vegades, bueno, doncs és molt legítim, i hi ha persones que també potser no és el que els agrada.
Sí, aleshores, o no estan en aquell moment vital.
O no estan en aquell moment, i és absolutament comprensible. En aquest sentit, de les 400 que hi som, podríem dir que segurament han acabat passant més de 1.500 persones per doble via treballant. També ens sentim orgulloses i orgullosos del fet de que hem suposat i suposem per moltes persones joves un primer accés a la feina. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, molta gent acaba els seus estudis, no podem oferir una promoció que es mereixen i que necessiten, i han de buscar en altres llocs, doncs, una feina que els hi pugui satisfer, però contents nosaltres d'haver contribuït a que han millorat una mica la seva competència laboral amb nosaltres durant un temps, i nosaltres també hem après coses. Vull dir que això també és gratificant.
Sí, de fet, què teniu en compte a l'hora de contractar algú per doble via?
Doncs mira, hi ha dos paràmetres principals. Un és la definició de competències del lloc de feina, com a qualsevol altra empresa, és a dir, nosaltres necessitem professionals que puguin fer bé la seva feina, i tenim una cartera de serveis i de tipologia d'activitats molt diversa, i l'altre és el que nosaltres li diem les competències cooperatives, és a dir, busquem, al llarg del temps també hem anat aprenent que busquem persones que s'hi trobin còmodes amb cooperar, amb compartir, amb prendre decisions compartides, amb gestionar conflictes, amb apostar per un projecte comú, i això també ho intentem percebre. I també som molt honestos amb les persones a l'hora de fer les entrevistes i amb els processos de selecció, i ho expliquem, perquè això comporta un plus d'implicació i un plus de responsabilitat.
Clar, molt bé. Com deia la introducció, una de les vostres potes principals són els centres educatius, oi?
Sí, nosaltres ens hi dediquem al que li podríem dir l'educació no formal i l'acció socioeducativa, i treballem, una de les nostres branques és treballar amb centres educatius, d'educació formal. Nosaltres fem la banda no formal, com tu explicaves al principi, oi? Els menjadors escolars, les activitats extraescolars, els que s'assistiu, tot això. Però no només, això és una de les branques d'actuació que tenim. Una altra és la cultura de proximitat, la gestió de cultura de proximitat a través d'equipaments o programes com ara centres cívics, programes de participació cultural, comunitària, centres de promoció de la cultura de proximitat, tota aquesta línia de la cultura des d'una perspectiva d'educació comunitària també intervenim. Un altre bloc seria tot el que és l'acció social, vale? Serveis adreçats a persones en situació de vulnerabilitat. I al costat d'aquest també tenim una línia que és de serveis de gènere i feminisme, vale? On hi treballem tots els molts programes que tenen a veure amb la prevenció d'actituds masclistes i d'assetjaments, i també de serveis adreçats a la dona de manera preventiva i de manera reparadora també. Com a col·lectius diferenciats tenim una branca d'acció amb adolescència i joventut i una altra amb gent gran, que treballen també tota la part d'oci, educació amb el lleure, animació sociocultural, participació cultural. I, finalment, una branca que d'alguna manera us donem primícia perquè estem començant a tenir elaborada i cap a finals d'estiu la tindrem del tot desenvolupada, és una branca del que li direm catering social, que estem treballant conjuntament amb una altra cooperativa del territori, el taller Jeroni de Moragues, i a través de la qual el que volem oferir és un servei de catering de proximitat, fet amb productes de proximitat, fet amb responsabilitat social, per oferir a les organitzacions i a les empreses de manera puntual o permanent amb els menjadors de les organitzacions, per fer events també, per fer àpats a domicili també, per qui ho necessiti. I en aquí volem treballar també tots els aspectes d'inclusió social des d'un punt de vista no només educatiu, sinó d'accés a la feina de persones amb discapacitat. És un projecte molt maco, que ha rebut el suport del Departament de Treball a través de la línia dels programes singulars, i que ara estem desplegant el model de funcionament amb la intenció de, a principis del curs vinent, tenir-ho a punt.
Carai, 25-26, per tant, seria, sí, el curs d'arrencar.
Sí.
Val, doncs ara anirem desgranant una mica tots aquestes potes que m'has anat explicant, però tornem a la dels centres educatius.
Sí.
Quins són els serveis principals que oferiu? Menjador?
Sí, bàsicament...
Que esteu en
compte. Sí, bàsicament en els serveis que oferim a les escoles, el gran servei és el menjador, que nosaltres li diem que és el servei educatiu del temps del migdia, on els infants dinen, però dinen formant part d'una atenció educativa, també. Hi ha un projecte educatiu d'atenció. De vegades no es té prou en compte que estem parlant de 2.5-3 hores d'atenció en un centre educatiu, amb un servei que ha d'estar, d'alguna manera, alineat amb el projecte educatiu de centre. Nosaltres, cada projecte és singular, perquè cada escola és singular i té el seu propi projecte educatiu de centre. Intentem organitzar activitats educatives alineades amb aquest projecte, des d'un punt de vista divertit, perquè ens hi movem amb el temps del lleure educatiu, no? Ja tenen l'altra part més formal, no? I acompanyem això d'un servei alimentari, que volem que sigui un servei també educatiu, per aprendre a menjar, per aprendre d'on venen els productes que formen part del nostre menú, per aprendre quines qualitats d'alguna manera nutricionals té el nostre menú en funció de les edats, i això li diem nosaltres el projecte d'alimentació saludable. Vale? Seria això el gran projecte, i després, clar, les escoles i les famílies que participen a les escoles amb els seus infants i les seves filles, doncs necessiten serveis d'acollida al matí perquè han d'anar a arribar a la feina d'hora i, bueno, doncs prestem el que necessiten, o a la tarda hi ha una combinació de necessitat i d'interès de que els nois i noies facin activitats de lleure, educatives, i que s'ho passin bé, i també fem activitats de lleure a la tarda a la pròpia escola, i després hi ha el temps de vacances, on els pares i mares encara treballen i els nens han acabat escola, però necessiten, o els hi convé, o els hi agrada tenir un espai també de lleure d'estiu o de lleure de Setmana Santa per poder gaudir-ho, no?
Ja, per tu que has estat el dia a dia, suposo que tots els canvis han estat bastant progressius, poc a poc, aquest curs d'això, aquest curs l'altre, però si ara penses, fa 25 anys, què necessitaven les famílies? Què necessitaven les criatures? Amb ara, com creus que ha canviat?
Doncs, mira, jo diria que els infants, començaria pels infants, els infants pràcticament necessiten el mateix que necessitaven.
Val. Què seria?
Què és que els tinguem en compte, que se sentin vistos, que els seus interessos de joc i d'esbarjo estiguin ben atesos, que es faci en unes condicions de respecte a la dignitat i a la diversitat on se sentin segurs i segures, i poca cosa més. I potser que els hi donem llibertat per triar, també. Que no sigui tot organitzat, perquè la vida la tenen ja molt organitzada. Aleshores, segurament necessiten espais on prendre decisions, on inclús tenir moments d'avorrir-se, perquè surti la creativitat, perquè surti la complicitat amb la resta de companys i companyes de fer activitats. I això és el que nosaltres intentem fer. Dotar un espai segur, educatiu, divertit, i que contribueixi a que aquestes persones, doncs, se sentin còmodes i d'alguna manera, doncs, puguin gaudir d'aquest espai com un espai educatiu segur.
Molt bé. Abans parlaves d'una de les vostres funcions és la gestió de cultura de proximitat. I, de fet, aquí a Sant Cugat, durant força anys, veu estar al capdavant de la gestió dels casals dels barris. Com va ser aquella experiència i si tornaríeu a repetir-ho?
Vale. Aquí, potser com que hi ha hagut alguns canvis, potser tens alguna mica de confusió amb la informació. Ah. Encara gestionem els casals dels districtes.
D'acord.
Vale? El casal de les Planes, el casino de la Floresta i el casal cultural de Mirassol són equipaments de cultura de proximitat que gestiona la cooperativa Doble Via, encara des de fa molts anys.
D'acord.
Gairebé des dels principis. L'únic que sí que hi ha hagut, han anat canviant potser alguns dels serveis que es prestaven a dintre, i potser per aquí alguna informació us ha portat a aquesta petita confusió.
Disculpa.
Encara ho gestionem? Cap problema. Encara ho gestionem, són projectes molt emblemàtics per nosaltres, on es treballa el suport a l'associacionisme, es treballa el dret a l'accés a la participació cultural des d'un punt de vista d'aprenentatge a través dels tallers culturals, des d'un punt de vista de difusió a través de dels espectacles de petit format que es poden fer. I es treballa també, en el nostre cas, que treballem amb els barris des d'una perspectiva de comunitat, intentant fer que les persones hi participin de les decisions del seu centre, s'impliquin i se sentin també protagonistes pels diferents col·lectius que hi ha. També a les Planes hi gestionem, a banda, una petita escola bressol, l'escola bressol del Molí, des de fa ja també més de 10 anys, que és una escola bressol que té un projecte singular dintre del que són les escoles bressols a Sant Cugat, i que des d'un projecte centrat en l'infant, també amb les seves necessitats i desitjos, genera un espai on les diferents edats hi participen alhora i estan barrejades, i es crea un projecte singular i molt bonic en aquesta escoleta.
Sí, conec gent que hi va i està molt content. Sí.
Sí.
Enguany, ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, però no volia deixar-ho sense parlar del Premi Raimon Badia, que en parlàvem abans. És una iniciativa que impulseu també juntament amb Fundació Collserola i les Universitats Catalanes, adreçada als estudiants de grau en Educació Social o Pedagogia. En què consisteix aquest premi, exactament?
Sí, mira, és un premi que, de fet, comencem a principis de setembre, cada any, comencem a posar-ho en marxa, per oferir als estudiants d'aquests graus que tu has comentat la possibilitat de, en equip, perquè volem que sigui un treball cooperatiu també, presentin projectes d'intervenció socioeducativa en un àmbit ampli, determinat, que els hi definim a les bases, i que nosaltres, a través d'un jurat que està format per persones de la universitat i persones d'organitzacions d'economia social, doncs otorguem un primer premi i un accèssit als millors projectes per la seva qualitat innovadora amb atendre aquella necessitat que aborden. És un projecte molt interessant, que ens agrada molt, que ens acosta a les universitats i a l'economia social, que ens fa aprendre, i que també, en aquest cas, implica la participació de l'Ajuntament de Sant Cugat com a institució que, bueno, on nosaltres hi vam néixer i amb la qual hi col·laborem també molt.
Recordes algun projecte dels premiats dels últims anys, per fer-me una mica una idea de quines són les propostes?
Sí, mira, hi ha hagut projectes molt diversos. Un de molt interessant era un que tenia a veure amb l'atenció a la salut mental de persones estudiants en cicles i universitat. Era un projecte molt interessant que feia tota una proposta de recomanacions per les institucions i de propostes d'intervenció amb els propis joves per minimitzar el risc de la tensió, l'estrès, la pressió, que de vegades pot derivar en situacions greus de salut mental.
Home, i ells ho saben perquè són allà, doncs és com molt, Molt bé, doncs moltes gràcies, Nino. Molt interessant tot el que ens dius. Tant de bo tinguéssim més temps perquè m'han quedat moltes preguntes per fer.
No passa res. Tenim tot l'any dels 25 anys. En qualsevol altra ocasió podem tornar a parlar.
Perfecte, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.